tarda a tots.
No, encara no. Retard sobre l'hora prevista, iniciem aquesta sessió plenària després de resoldre aquests problemes tècnics. Aquesta és una sessió plenària extraordinària que han sol·licitat de celebrar els grups de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, excusar la presència de dos regidors. En aquest cas no assistirà, perquè així expressament ho va dir el regidor de Ciudadanos, el Matías de la Guàrdia, i per problemes personals tampoc podrà assistir avui la portaveu del grup de la CUP, la Marga Onzins. Dit això, cedeixo la paraula. És un ordre del dia que hi ha dos punts, una moció dels grups municipals d'Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, i també hi ha una petició, en aquest cas formulada pels mateixos grups, per tal d'adherir-nos al manifest crit de denúncia, acusació i condemna per la inhabilitació del president Torra. Per tant, ara demanaré que algun representant d'aquests grups, doncs, diversos representants, doncs, puguin explicar el contingut d'aquestes mocions. Qui hagi d'intervenir? El senyor Josep Maria Calaf té la paraula per part del grup d'Esquerra. Endavant, Josep Maria.
Molt bé, senyor alcalde, regidors i regidores. Entenc que el que havíem intentat de fer amb aquesta moció de suport a Josep Maria Coromines ho traslladarem a ser possible en el ple ordinari que farem més tard, no?
Sí, no hi ha cap tipus de problema. Amb una convocatòria de ple extraordinari i urgent, okay, per adreçar la convocatòria, no s'incorporen els temes sobrevinguts, mentre que en els plens ordinaris, okay, sí que existeix la possibilitat de poder presentar mocions, com va passar també en el ple anterior de mocions sobrevingudes i, per tant, no hi ha cap tipus de problema. S'haurà de votar l'urgència de la moció i després s'haurà de votar la moció.
Ara, jo tenia aquí un article que és el 98 que sí que ho permetia, però en qualsevol cas és igual. Si el secretari considera que no o hi ha una solució alternativa, no val la pena que entrem, diguem-ne, en debat. No? El que sí que jo volia fer abans d'entrar amb la votació o la discussió de les mocions que hem presentat, una intervenció prèvia. I són dues, de fet, dues diguem, consideracions que voldria fer abans d'entrar amb aquesta intervenció. La primera és que imagino que el contingut del que diré no agradarà gaire, tot i que m'esforçaré perquè tot el que digui sigui el més respectuós possible, com sempre he fet, i especialment a ser que soc regidor. Les meves intervencions en els plenaris sempre he deixat constància que els insults, el menyspreu i la manca de respecte no eren assumibles per mi, personalment. He estat en més d'una ocasió i he decidit no continuar a un debat en plenari quan aquest no mantenia les mínimes exigències de respecte personal. D'això hi ha algunes constàncies amb actes de plens. La segona, que és conseqüència de la primera, és que per aquest motiu no vull dirigir la meva intervenció a tots els membres del govern, ja que entenc que sóc sabedor de que no tots diguem, comparteixen la manera com s'ha gestionat aquest ple extraordinari, ni la poca celeritat en defensar les màximes institucions del nostre país. És per això que m'haurà de permetre que la meva intervenció s'adreci bàsicament a l'alcalde i no tant a l'equip de govern. Avui li haig de dir molt a desat meu que en la convocatòria d'aquest ple vostè no es fa digne del càrrec que representa. I faig servir la paraula dignitat molt deliberadament, conscient que per a vostè aquesta paraula i la frase en què la conté no poden representar mai un insult. Però és que, a més, encara que aquesta paraula fos recepcionada com un insult, ja m'avenço a dir-li que no ho pretén ser. És simplement una constatació d'una conducta en un tema concret. I aquest tema de la dignitat, avui rememorar amb un ple que vam tenir, probablement era l'any 2018, ho dic de memòria, però l'any 2018, en què el grup municipal d'Esquerra va presentar 100 propostes, idees o suggeriments amb els pressupostos del 2018. En aquell moment, i per aquest motiu, només per aquest motiu, l'alcalde va dir que el grup municipal no era digne. No es tractava de si les propostes eren bones o dolentes, no es tractava de si eren aplicables o no eren aplicables, ni si eren oportunes o no. El fet de que simplement 100 propostes al pressupost municipal es convertien indignes perquè eren masses. Durant el ple, en aquell ple concretament, jo vaig demanar per dues vegades al senyor Jancy Jiménez que retirés la paraula, però vostè s'hi va negar dues vegades. En aquell moment i fora del ple, vaig venir a trobar la seva taula i vaig dir que aquella paraula considerava que no, diguem, no corresponia amb el que havíem fet, amb la proposta de idees que havíem plantejat i que em semblava una paraula que estava una mica fora de lloc. En aquell moment, sí, ja fora de ple, em va comentar senzillament que sí, aquella paraula era ofensiva, que la retirava, perquè vostè no considerava ni que fos un insult ni que fos un menyspreu. És per aquest motiu, justament per aquest motiu, perquè vostè aquesta paraula no la considera un insult ni un menyspreu, que la utilitzo aquí, amb aquest to i amb aquesta contundència. En aquest ple, nosaltres li vam proposar, en el seu moment, que consideràvem que havia de ser un ple d'urgència perquè la màxima situació del país estava en greu perill per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ens sembla que no hem respost amb l'urgència que demanàvem i l'hem dilatat, em sembla que excessivament. Em sembla que excessivament a través dels dies, fins al punt que quasi bé hem arribat al punt de que aquest ple s'hagués convocat automàticament, perquè hem esgotat pràcticament tots els dies que ens permetien la llei i pràcticament ja entràvem en l'última fase de convocat plena d'una manera, diguem, automàtica. Tampoc no ens sembla bé que aquest ple es, diguem-ne, confongui o coincideixi amb un ple tan important com el ple de pressupostos, que considero que és molt important, és potser el ple i l'activitat més important que es pot fer en un ajuntament, ens sembla que no hauria de coincidir en el dia, per bé que no coincideix en el moment, però sí en el dia, perquè crec que haurien de donar en aquest ple l'espai necessari perquè es debati independentment de les urgències que puguem tenir en el municipi. Nosaltres, atès la gravetat de la invitació del president pels càrrecs que se li imputaven, demanàvem un ple extraordinari abans del dia 6 d'octubre. Enteníem i entenem que calia una resposta immediata a una decisió absolutament arbitrària i repressiva adreçada a la màxima institució del país i el seu representant escollit democràticament. Però tan sols no ha convocat el ple en les dates que es demanaven a la sol·licitud, sinó que, a més, ha esgotat pràcticament el temps, com li deia. Nosaltres enteníem i entenem que cal una defensa aferrissada de les institucions del país, més enllà de qui mana cada moment i si els partits que conformen el govern ens agraden més o menys. I vostè, com a representant d'una determinada institució del país, hauria de ser el primer en sortir en la seva defensa, amb celeritat i contundència. I no ho ha fet. Per això li dic que només és digne de la institució que representa en aquest moment. Enteníem i entenem que aquest és un tema prou important i transcendent com per donar-li un espai i un format propi fora del dia a dia. Fer-ho en el mateix dia que un importantíssim ple de pressupostos només pot tenir el propòsit de devaluar el debat i la càrrega de denúncia social i política adreçada a la ciutadania. Enteníem i entenem que la repressió continua impecable i anem sumant nous imputats, investigats i condemnats cada dia. Fer com si això no passés és col·laborar amb la repressió. Com ho diu el bisbe Desmond Tutu, quan els ciutadans no denuncien la repressió i la injustícia, es converteixen en col·laboradors i en corridors, encara que no participin directament en la repressió i la injustícia. Si es diu això de la ciutadania, què es pot dir dels polítics amb responsabilitats de govern o de representació? És comprensible aquell criteri que diu que a mi això no em passarà perquè jo em proposaré transformar, no em proposaré transformar una societat que presenta molts dèficits democràtics. Però aquesta és una falsa expectativa. Quan es va aprimant la democràcia i aquesta s'emporta llibertats fonamentals, en un moment o altre entrem en conflicte amb el poder. I en aquest moment, despullats de l'empara que ens donen els nostres drets associatius de participació i de manifestació, som plenament vulnerables. Fins i tot davant dels excessos de poder dels propis governs. I jo em pregunto, de què té por, senyor alcalde, que la ciutadania no entengui que cal defensar les nostres institucions, que el seu partit cregui que l'adversari no es pot donar pa ni aigua, que el debat obert no és convenient? La justícia espanyola, hereva del 78, actua en ànim de venjança i escarment. Ha abandonat la garantia d'imparcialitat amb la sentència dictada per uns magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havien expressat opinions polítiques sobre els fets que havien de jutjar. Ha avalat la decisió d'un organisme políticament esbiaixat i no competent com la JEC. I ha aplicat una manifesta diferència de tracte en relació a casos similars anteriors. I davant de tot això, no podem fer veure que aquí no passa res. Escolti, entenguem bé el debat. A vostè ningú li demana que sigui més o menys independentista, ni tan sols més o menys unionista, ni tan sols més o menys espanyolista o catalanista. Això forma part de la idea de que cadascú té de la política i de la forma de vida. Però sí que com a mínim hem d'assumir que hem de ser plenament demòcrates i hem de defensar la democràcia per damunt de tots els atacs que es puguin produir. I aquesta democràcia espanyola està presentant ja signes evidents d'agonia. I per això ens cal compromís i acció, i justícia en la justícia, i més democràcia en la democràcia dels governs. En un estat de dret, qui defensa la democràcia no és la justícia, ni la policia, ni tan sols els governs. Qui defensa la democràcia són els ciutadans amb les seves accions i els seus posicionaments. La deriva antidemocràtica de l'estat espanyol inhabilitant un president en exercici del seu càrrec per una fotesa, com era una pancarta, crea un fet sense precedents a Europa democràtica. I això ens hauria de preocupar a tots els demòcrates. Passo a comentar-li la primera moció, que és la moció que té a veure amb la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar el president de la Generalitat. Em passo directament als acords. Primer, creiem fermament en la democràcia i per aquest motiu només entenem un estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i atengui i asseguri els principis bàsics d'aquest ordre social. Segon, exigim el respecte absolut dels drets fonamentals, uns drets inherents a totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques. El dret d'expressió és un d'aquests drets fonamentals, al qual els càrrecs elèctrics no renunciarem de cap de les maneres. 3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la nostra cultura, tenen una llarga història de discriminació per part de l'estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, en lloc d'una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic i social. Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s'ha convertit en persecució política contra els nostres representants al govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d'estat obsolet i de formes decadents que ha optat per defensar de forma legítima la República Catalana. 4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l'Estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l'exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders. 5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el 131è president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d'expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l'Estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix expressem la total solidaritat cap al president Torra, que ha partit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos, dels exiliats i el dret d'autodeterminació. 6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectables podem créixer com a país i, malgrat els intents de reversar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la. I 7. Retirem el nostre compromís amb la República Catalana. Continuarem treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l'Estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari de la població que no ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre del 2014 i l'1 d'octubre del 2017. El nostre projecte d'autodeterminació està emparat pels tractats internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l'independentisme català. una opció política que és l'única capaç de garantir en aquests moments la democràcia, el progrés social i l'econòmic i la protecció de la cultura i les institucions. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Molt bé. No sé si senyor alcalde considera que puc agafar la paraula. Bé, en tot cas, no sé si hi ha hagut un problema tècnic. No.
Sí, sí que hi ha hagut un problema tècnic. Sembla que... Ja em disculparà el senyor regidor, però l'últim tram de la intervenció jo no l'he pogut seguir. En qualsevol cas, estava procedint a la lectura dels diferents acords i no crec que hi hagi variat substancialment. Ara entenc que cediria la paraula, no sé si el senyor Pau Castellví o algú vol intervenir per part del grup de Junts per Catalunya.
Sí, un servidor.
Sí, endavant.
D'acord. Moltes gràcies. Són més de 2.850 les persones represaliades i perseguides per l'Estat per la seva participació en el procés d'autodeterminació de Catalunya. El president Torra n'és una més, es podria dir. Però dir-ho així seria reduir l'enorme gravetat de l'ocorregut a un episodi més. I no, no és un episodi més. Estem parlant de l'episodi que pretén doblegar absolutament la sobirania del poble català representada en el seu Parlament, deslegitimant-ne el paper en elegir o cessar el president de la Generalitat de Catalunya. I no estem parlant específicament d'un president que té les idees que té, sinó del president de la Generalitat de Catalunya, del president de tots i totes. Només el Parlament elegeix els presidents de Catalunya. I estem parlant del president número 131, el 131è president de la Generalitat. Per tant, estem parlant també d'una història institucional de més de 6 segles d'història. En aquests 661 anys d'història, la inhabilitació del president Torra durant el seu exercici del càrrec marca un abans i un després. També marca un abans i un després dins l'anomenada Espanya del 78, aquest estat autoanomenat democràtic, aquest fet tan antidemocràtic, que no entén de democràcia, per tant, ni de llibertat. Com va sentenciar Suïssa en l'examen periòdic universal de l'Estat espanyol davant les Nacions Unides del gener del 2020, no s'ha fet net amb el franquisme. Des de Junts per Castellà condemnem la ingerència que implica que per part del Tribunal Suprem i sobretot per part d'un òrgan administratiu com la JEC, la Junta Electoral Central, es gosi inhabilitar un president de la Generalitat a esquenes de la voluntat popular per haver defensat la llibertat d'expressió. Perquè hem de recordar que no només és per haver penjat una pancarta que s'inhabilita el president de la Generalitat, és pel que implica defensar, a través d'aquella pancarta, la llibertat d'expressió i el poder dir el que no només diu ell, no només diem nosaltres, senyors i senyores regidors i regidores, el que diu el grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides, que fa anys que està exigint a l'Estat espanyol que deixi en llibertat els presos polítics i, per tant, doncs, estem parlant d'una reivindicació que, a més, està avalada com a tal, d'un fet que, sota els criteris jurídics internacionals, és verídic. També declarem des de Junts per Castellà que no ens hem sentit representats pel tractament totalment administratiu que l'equip de govern, i en especial el president d'aquesta corporació, el senyor alcalde, ha dedicat a aquest assumpte. Senyor alcalde, vam presentar la petició per celebrar el ple extraordinari el dia 30 de setembre, la nit, és veritat. Però des de llavors hi ha hagut molts dies per poder donar, per poder citar la convocatòria d'aquest ple. A més, vull recordar-los que vam presentar una petició d'un ple extraordinari d'urgència, que és veritat, el ple municipal no marca massa, perdó, el ROM no marca massa diferències respecte a un ple extraordinari convencional en termes de la convocatòria que se'n pugui fer, si més no, en termes d'aquesta urgència, però com l'esperit d'aquest títol, no? Ple extraordinari d'urgència de nota, doncs busca precisament donar velocitat, donar rapidesa que es pugui tractar un tema. Però la raó per la qual demanàvem que es donés aquest tractament extraordinari, aquest assumpte, era precisament perquè no volíem que passés el que està passant, que és que en el mateix, en les mateixes hores hem de debatre de la política del nostre municipi en relació doncs, a com distribuirem els fons a l'any 2021, per tal de que tots els nostres ciutadans i ciutadanes d'aquest municipi, els nostres veïns i veïnes, doncs, puguin veure, que aquests diners de tots vagin en els millors llocs i vagin sempre distribuïts sota els criteris, uns criteris representatius, ens veiem obligats a parlar-ho en el mateix context d'aquesta vulneració que entenem que es mereixia poder-se tractar de forma separada i de forma solemne. I, per tant, jo els puc dir això, no ens hem sentit representats i ens sap molt greu que això hagi sigut així perquè entenem, com també feia el regidor que ha parlat abans que un servidor, no? Josep Maria Calaf, doncs entenem que hi ha diversitat d'opinions en aquest ple i que és bo que hi hagi diversitat d'opinions. I en aquest respecte cap a aquesta diversitat d'opinions enteníem que era important donar compliment, no? Com a mínim per deferència democràtica, a una proposta de tres grups d'aquest Ajuntament, de cinc que n'hi ha, no? Que era de tractar-ho de forma solemne i separada. Mirin, jo no m'allargaré més, perquè considero que la moció en si mateix ja és explicativa de la importància que té. Però en el moment on s'ataca i en el moment on s'inhabilita, en el moment on es deslegitimitza un president de la Generalitat de Catalunya, tot el principi democràtic sobre el qual es sustenta el sistema de representació, que també ens ha vist electes a nosaltres, està en perill. És important defensar la democràcia en tots i cada un dels racons. Sigui inhabilitat de forma totalment il·legítima un regidor, com va passar amb en Jordi Pessarrodona fa poc, o sigui el president de la Generalitat. I en una història de sis segles, de més de sis segles, creiem que és important estar, com a ajuntament, al cantó correcte en la defensa d'aquesta institució, d'aquestes llibertats, d'aquests drets. Per tant, dit això, els insto a votar favorablement en aquesta moció. El poble de Castellà ens demana que siguem capaços de parlar de tot, certament, del ple municipal que vindrà després d'aquest, el ple ordinari en el qual hem de poder parlar de pressupostos, de partides, de projectes pel nostre municipi, tangibles per tothom, però també de drets, també del sistema que fa que la nostra representació per part de tots nosaltres, aquesta majoria absoluta que vostès tot sovint ens passen per la cara, deixi'm-ho dir d'aquesta manera, que emergeix d'uns principis democràtics, la raó per la qual aquesta majoria absoluta, la raó per la qual aquesta legitimitat existeix. I és que hi ha un sistema de representació i s'ha de defensar. I el president de Catalunya és una part molt important d'aquest sistema de representació. Moltes gràcies i instar-los a que, per tant, ens facin costat en votar a favor d'aquesta moció.
Moltes gràcies, regidor. Veig que s'ha incorporat la Marga Unzins, finalment. Marga, si vols afegir alguna cosa també com a grup sol·licitant de la moció i també en la mesura doncs, que veu participar en aquesta convocatòria del ple extraordinari, endavant.
Sí, primer de tot demanar disculpes, eh? Havia vist malament l'hora, si no, no hauria pogut acceptar en cap cas aquest horari perquè jo hauria d'estar fent avaluacions a l'institut i les he deixades i, a més, bueno, és igual, temes familiars, per tant, demano disculpes. No sé, bueno, em puc imaginar el que ha dit el Josep Maria, evidentment, no? Perquè hem estat en contacte i he agafat només a mitges el Pau. Jo no em vull extendre molt, segur que el que diria em repetiria amb el que ja han dit els meus companys. El que sí que vull dir és que una frase molt, crec que és molt aclaridora, no? Des de la CUP ni hem votat ni votaríem mai una persona com el nostre president, perquè, bueno, perquè si el votéssim i tal, doncs seríem de Junts, no? És a dir, no és el president que hem votat, però sí que és el nostre president. I crec que això és molt clar. Jo no l'he votat, però és el meu president. I crec que és això on es sustenta, doncs, el que deia una mica el Pau, tota la nostra sobirania i tot el nostre estat de dret. i crec que és per aquí cap on hem de tendir. És el president sortit de les urnes, és el president que vam escollir entre tots els catalans i catalanes i en aquest sentit doncs, el podem considerar el nostre president més enllà de si l'haguéssim votat o no. I és en aquest sentit que nosaltres hem de treballar doncs, amb la defensa de la nostra sobirania, en la defensa del nostre estat de dret, en la defensa de les nostres, dels nostres electes. El món honorable president doncs, és l'electe doncs, que està més amunt, però no deixa de ser un electe més. Si acceptem que de manera arbitrària es continuïn apartant els electes, és que aviat ens tocarà a totes nosaltres. I llavors l'estat de dret se n'haurà anat a no risc. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Marga. Per part de l'equip de govern, jo intentaré ser molt clar en la meva intervenció i que consti també que parlo en nom de tot l'equip de govern perquè crec que és important puntualitzar algunes de les coses que han dit els senyors portaveus. Primer de tot, m'agradaria parlar sobre la data del ple. Aviam, en el passat ple ordinari del mes de setembre, que va tenir lloc el dimarts dia 29, el grup de Junts per Catalunya va entrar una moció de suport al president Torra per a ser debatuda com un punt extraordinari. En paral·lel, l'equip de govern va presentar una proposta de declaració institucional per a ser llegida a l'inici del plenari. Davant la retirada de la moció, vaig advertir en el mateix ple, insisteixo, vaig advertir que els grups perdien l'oportunitat de poder debatre sobre aquesta qüestió just un dia després de fer-se pública la sentència. Dit d'una altra manera, vostès van renunciar a debatre en un ple ordinari. No sé massa per què, la veritat. Suposo que els hi deu saber a poc un ple ordinari, però encara que es digui ordinari, es tracten qüestions transcendentals pels nostres veïns i veïnes. Sense anar més lluny, en el darrer ple, sobre la greu situació de la pressió assistencial que està patint el nostre CAP i que, malauradament, va en augment. I no per això, encara que es debati en un ple ordinari, significa que sigui menys important. Els seus grups, els tres grups, Junts per Castellà, Esquerra Republicana i la CUP, van decidir sol·licitar, per tant, un ple extraordinari, just quan havia tingut lloc un ple ordinari i haurien pogut, de fet, ho van presentar i després ho van retirar, debatre sobre la qüestió plantejada i no ho van voler fer. Van preferir, insisteixo, sol·licitar un ple extraordinari i urgent, és a dir, van demanar-me, a mi, que convoqués un plenari abans de 15 dies hàbils, i això he fet. Si vostès mateixos em cedeixen la possibilitat, m'otorguen la facultat per decidir quin dia convocaré el plenari extraordinari, després de la celebració d'un plenari ordinari on s'hauria pogut debatre la moció sense cap mena de problema, si us plau, no es queixin després pel dia que finalment escullo. Si tan urgent era la qüestió, no hauria estat més encertat poder-ho debatre en el ple que ja estava convocat i en el que vostès ja havien entrat la moció per la via d'urgència? No entenc de què es queixen, sincerament no ho entenc. Passem al següent tema, sobre l'urgència del ple. Ja ho he comentat abans. Si era urgent, per això existeix el punt de sobrevinguts, de temes sobrevinguts en els plenaris ordinaris. Segurament, en el ple que tindrà lloc després, utilitzarem com a tema sobrevingut doncs una moció que presenten els grups. Ara bé, quan vostès convoquen un plenari extraordinari i urgent, aquest urgent fa referència a que entre la Junta de Portaveus preceptiva que s'ha de convocar i la celebració del plenari es poden escurçar els terminis dels temps. Per això és un ple extraordinari, no previst, i que es pot convocar amb menys marge de temps des de la Junta de Portaveus prèvia i preceptiva que s'ha de convocar. Jo els haig de dir, la veritat, que em sembla que el tema no és urgent. Un pot considerar que el tema és greu, i és evident que és greu, però no veig en la resolució que vostès presenten en aquest plenari en què afectarà la decisió que ha pres el Tribunal ni a la vida del senyor Torra, i ho dic amb el màxim respecte que em mereix, ni tampoc en què afectarà aquesta decisió a la vida dels ciutadans de Castellà. Que l'Ajuntament de Castellà es pronunciï o no sobre aquest tema, a mi personalment no hi sé veure l'urgència. Insisteixo, és un tema greu, però segurament no és un tema urgent. Que ho faci avui o ho faci 5 dies abans, la veritat és que no crec en aquest sentit, que sigui gens rellevant. De fet, cap ciutadà de Castellà m'ho ha demanat explícitament a banda de vostès com a representants electes. Per compte, sí que em pregunten pels reforços que haurien de venir al nostre cap i que esperem que arribin en breu. Per les ajudes de la Generalitat als centenars de famílies afectades pel tancament dels seus negocis, donades les noves restriccions aprovades pel Procicat. Per les dades de contagi que tenim a Castellà, que són molt preocupants. En un sol dia, el passat divendres, dia 16, tenim 18 PCRs positives. Com poden entendre, tenim les rastrejadores de Castellà plegant cada dia a les 11 de la nit. En aquests moments estem en un creixement exponencial amb un risc de rebrot de 545, repeteixo, 545 de rebrot. Per la quantitat de grups classe tancats que tenim a les escoles de primària i sobretot als instituts, i perquè s'està tardant, malauradament, a fer PCRs. En un dia, a més, en què el secretari general de Salut del Govern de la Generalitat, el senyor Marc Ramentol, ha alertat que han augmentat un 50% el número d'ingressos per Covid en UCIs. No sé, a vegades penso que vivim en pobles diferents. I en el darrer tema que m'agradaria tractar, sobre el contingut del ple, sobre la moció que present. Miri, una moció que en un dels seus punts, cito literalment, acord número 7 de la seva moció, parlin de reiterar el nostre compromís en la República Catalana, continuarem treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l'Estat català, sincerament els hi dic que és una moció que presenten perquè els 12 regidors de l'equip de govern la rebutgem i votem en contra. Insisteixo, en fórmules com aquesta no hi ha possibilitat d'acord. I ho saben. Saben que estem disposats a anar més enllà del que pugui dir el Partit dels Socialistes de Catalunya, perquè els regidors d'aquest grup municipal n'hi ha del PSC, evidentment, però també d'una plataforma més àmplia que aspira a sumar sensibilitats diverses, sempre pensant en la nostra vila, en castellà. Ho hem fet en el passat, ho hem fet en el present i ho farem en el futur. Però, clar, vostès també hi han de posar de la seva part. Estàvem i estem disposats a aprovar una declaració institucional. Estàvem disposats a aprovar aquest text que vostès coneixen perfectament perquè els hi vam fer arribar i que els hi llegeixo a continuació. L'Ajuntament de Castellà del Vallès expressa la seva solidaritat amb el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, inhabilitat ahir dilluns per part del Tribunal Suprem. Considerem que aquesta és una mesura desproporcionada i que afecta la voluntat ciutadana expressada democràticament a les urnes. Només el Parlament de Catalunya, d'acord amb la seva sobirania, hauria de ser la institució que escollís, nomenés i rellevés dels seus càrrecs un president o presidenta de la Generalitat. No s'hauria d'haver arribat fins aquí. Una vegada més, el consistori reitera que el conflicte que viu Catalunya s'ha de resoldre per la via del diàleg i no mitjançant la judicialització de la política. Per mi, aquesta declaració institucional que us he llegit em sembla impecable, ponderada, raonable, que integra no només la meitat independentista del país, sinó tots aquells, entre els quals jo m'hi compto, que ens sembla desproporcionada la inhabilitació del president Torra. Reivindica el paper del Parlament de Catalunya. Aposta per la via del diàleg i la no judicialització de la política. Segurament a vostès els semblarà tèbia, pruga, que es queda curta, que és poc abrandada. Segur que vostès ho haurien fet diferent. Però fer política és buscar consensos, construir majories. De fet, aquesta és l'única manera de caminar plegats. Però a l'hora de proposar han de tenir en compte quina és la seva força en el plenari. Pensin que si volen posicionar l'Ajuntament de Castellà en qüestions com aquesta que estem tractant, ho han de facilitar. Si el que busquen és, clar, l'acord. Si el que busquen és el desacord, el desencontre, la tensió i la trinxera, continuïn presentant mocions com la d'avui. De totes formes, jo els hi proposo, perquè no perdo l'esperança, que retirin la moció i el manifest d'aquest ple extraordinari i que presentem els quatre grups de forma conjunta la declaració institucional, acabo de llegir, i l'aprovem ara mateix. Crec que en els moments que està patint el nostre poble i que abans he descrit, no hi hauria millor missatge pel conjunt de la nostra vila que som capaços de poder generar consensos i arribar a acords. I fins aquí la meva intervenció. Reconsiderin, m'agradaria que ho fessin amb aquest poc marge de temps, l'oferiment que els hi he fet I per part meva i del meu grup, també dir-los que no intervindrem més en aquest debat. Gràcies. No sé si hi ha torn de rèplica en aquest sentit, si volen afegir alguna cosa. Senyor Josep Maria Calaf o senyor Rafa Humet. Quin dels dos?
Sí, gràcies, alcalde. He intentat aixecar la mà per la icona, però veig que no ha acabat de funcionar. Bé, des de tot el respecte, crec que vostè ha explicat molt clarament en aquests moments en el que vostè representa amb el seu grup, evidentment, i el que nosaltres hem intentat exposar aquí. És que no volem viure en pobles diferents. Vostè ara ens acaba de fer un discurs de l'ara no toca, que en aquest país doncs, té una llarga tradició des del honorable president Pujol, de l'ara no toca parlar d'això perquè hi ha altres temes més importants. Amb un discurs que permeti'm d'un cerill i que penso que hauríem d'intentar contraposar temes que no s'haurien de contraposar. Perquè considerar una sentència injusta és molt més que considerar-la desproporcionada. Posaré un exemple que penso que em podrem fer entendre més clarament. Si jo parco el cotxe sobre la vorera i vaig a comprar, que em posin 3.000 euros de multa és desproporcionat. És molt desproporcionat. Però no és injusta aquesta multa, me l'he ben guanyat. Nosaltres entenem que aquesta sentència és injusta. No és desproporcionada, perquè no està sobre una base de justícia. Aquesta és una diferència que penso que no és menor i que ens hauria agradat debatre més tranquil·lament i trobar aquests punts d'acord que tant de bo haguéssim tingut doncs, a aquests dies anteriors. En tot cas, el que li deia que és perillós de confrontar és confrontar els drets civils, com estava vostè fent ara, de dir ara no toca perquè estem en una pandèmia i hi ha una situació de sanitària amb molta tensió. No toca. Per què? Doncs perquè no és una cosa confrontar, perquè són dues cares de la mateixa moneda, perquè els drets de les persones tenen moltes cares. Els drets de les persones es manifesten de molta manera i garantir els drets de les persones, de la ciutadania, de les persones de castellà, dels ciutadans i ciutadanes de castellà, té moltes arestes i té moltes cares i té molts punts que s'han de defensar aquests drets. Un, evidentment, és el dret a la salut, el dret a la sanitat, però també el dret a la representació política, el dret a un judici just, que és el que estem denunciant aquí, que no han tingut. Per tant, quan la màxima institució del país pateix un atac als seus drets, entenem que els drets dels ciutadans i ciutadanes de castellà doncs, també estan en perill. I aquest, potser a vostè no li arriba, preguntem-nos per què, a nosaltres sí que ens arriba de molts ciutadans i ciutadanes. I només que hi hagués un ciutadà o ciutadana preocupat pels seus drets civils i polítics, crec que aquest seria un bon lloc on debatre'ls. En tot cas, i un últim apunt per acabar, sisplau, quan parli de grups confinats, ubiqui-ho, contextualitzi-ho. L'escola no és perillosa, els instituts no són perillosos, no tenim un nombre molt preocupant de grups confinats. I penso que això, com a representants públics, hauríem de dir-ho cada cop. L'escola és segura i els instituts són segurs. A Castellà ho són, a nivells de pandèmia. I penso que això és evident, que hi ha grups confinats, però hauríem de situar-lo sempre a dintre del seu context, que és que tenim un percentatge molt petit, molt per sota fins i tot de les corbes de creixement de contagi de la resta de la població. Crec que és un missatge que pot ser alarmant a la població si no es contextualitza i, per tant, li demanaria que quan entri a parlar d'aquests temes, sisplau, ho faci en justa proporció. Però, en tot cas, torno al tema que volia parlar, que és el tema que nosaltres considerem greu, i que vostès entenem que han volgut diluir. Vostès també ho consideren greu i l'urgència. Nosaltres el que demanàvem és que avui hi ha dos temes importants i no volíem que es barregessin perquè no cal confrontar-nos. Volíem un ple extraordinari un dia per parlar de la inhabilitació del president de la Generalitat i, per cert, per parlar també de l'exalcalde de Castellà que també ha vist vulnerat els seus drets polítics amb una sentència molt injusta si la comparem amb la de la presidenta del Parlament, per exemple. Que és un tema que entenem que quan la justícia es manifesta en aquests termes, com a representants públics haurien de parlar. L'urgència per nosaltres era poder-ne parlar singularment, perquè és un fet inèdit. No havia passat, bueno, sí que havia passat, malauradament havia passat, però des d'aquest mandat no ens havíem trobat amb una inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, que no és una cosa que passi cada dia. Sí que portem 80 anys que hi ha una certa tendència, però com a mínim aquest no l'han afusellat, si em permeten fer una mica de broma irònica, però sí que és veritat que els presidents de la Generalitat han estat reprimits sistemàticament. I ja ens hem trobat una mostra més. I no volíem que això passés desapercebut, no volíem això barrejar-ho amb un altre tema tan important com són els pressupostos municipals. La inhabilitació del màxim representant del poble català no entenem que hagi de barrejar-se amb altres temes que també són molt importants però que no tenen el mateix nivell. Per això demanàvem un ple singular. Per això ens ha decebut molt de que hagin volgut barrejar aquest ple amb el ple que tindrem a continuació de pressupostos, que també és molt important. Moltes gràcies.
Sí, senyor Pau Castellví, té la paraula.
Sí, servidor, gràcies. Miri, senyor alcalde, vostè ens ha interpel·lat perquè d'alguna manera, doncs, si és veritat, vam presentar una moció, que, bueno, aquesta moció pel marc del, perdó, pel ple municipal ordinari del mes de setembre, que va succeir just un dia després de que es pogués saber aquesta sentència de la inhabilitació del president Torra. Però clar, em sembla paradigmàtic que vostès diuen que precisament no han tingut l'interès d'arribar a un acord, no? O d'arribar a un consens, quan en realitat el que hem fet posposant aquesta moció per un ple extraordinari, on el que volíem era debatre-ho amb solemnitat i de forma específica, doncs el que hem fet és aportar 21 dies més per poder-ne parlar. Per què no vam voler aprovar una declaració institucional que se'ns presentava en aquell moment? Perquè requeria més negociació, vam presentar una proposta alternativa inicialment, vam decidir retirar aquesta moció. Aquests 21 dies han sigut una oportunitat per poder-ho parlar i han intentat vostès, sabent, per tant, aquesta ordre del dia des de fa 21 dies, abordar-nos per negociar el contingut d'aquesta moció. Han fet l'exercici aquest que tant ens demanen a l'oposició d'intentar trobar el consens, de fer l'esforç d'informar-nos del punt de vista de l'altre, no? De vostès, i d'arribar a un acord, no. Per tant, qui és el que no li ha interessat negociar aquest posicionament que presentem avui aquí? El grup que ha donat aquest ple 21 dies més per poder-ho debatre? O el grup que no ha fet cap intent de contactar els proponents per tal d'arribar a un acord? Per tant, prou cortines de fum, senyor alcalde, em sap greu. Ja li vaig dir i em repeteixo. I soc conscient que no agrada aquesta frase perquè és incòmoda per qualsevol persona que es dediqui o que dediqui part del seu temps a la política. No és gens còmode, n'estic segur. I segur que tampoc és gens còmode formar part del Partit dels Socialistes i haver de balancejar, doncs, tot un assumpte que no és gens fàcil en un context, diguem-ne, polític espanyol, on el PSOE està liderant el govern espanyol, que, com deia la Laura Borràs l'altre dia, la diferència, diguem-ne, no hi ha res més similar a un govern de dretes que reprimeixi que un govern d'esquerres que reprimeixi. Jo entenc que això no és fàcil i que, per tant, voler arribar a un acord amb els proponents d'aquesta moció no ha de ser gens fàcil. Però prediquin amb l'exemple, senyor alcalde, em sap greu. Vull dir, aquí els que es posen en evidència avui són vostès. I, evidentment, vostès tenen molts més recursos que nosaltres per intentar que l'opinió pública de castellà pensi el que convenientment, doncs, interessa, no?, en aquest equip de govern. Però, vaja, molta gent ens ha abordat, vostè diu que ningú l'ha abordat, molta gent ens ha estat abordant, molta gent li preocupa que no siguem capaços de mirar més enllà del nostre melic com a ple municipal. M'explico, com a regidors, i tant, molta gent i molts d'aquests dels regidors, de tots els colors polítics, a més, hem pogut debatre de moltes coses, però en el moment on diem que s'ha de contraposar un debat sobre la salut pública d'aquest país, que ara mateix és l'urgència més important que hi ha, que ara mateix és un tema molt sensible, que està en l'agenda personal, ja no dic política general, personal dels ciutadans, i s'intenta això contraposar això com si no es pogués parlar, a més, de drets civils i polítics, doncs evidentment nosaltres no entrarem en aquest joc. Evidentment que es pot parlar, és més, és el nostre deure moral parlar-ne, perquè per alguna cosa som electes. Per alguna cosa som demòcrates i per això estem aquí avui i per això no és acceptable la justificació que vostès ens donen, francament. Gràcies.
Sí, Marga, endavant.
Sí, jo volia dir un parell de cosetes. La primera és que quan parlem de temes que són més o més, menys urgents o més o menys importants. Em ve al cap el que ens hi hem trobat sempre les persones que hem estat fent voluntariats en diversos àmbits. Si defenses el tercer món, et diuen que és més urgent la gent del primer món que està passant gana. Si defenses la gent del primer món que està passant gana, et diuen que és més urgent la gent que, jo què sé, no? Si defenses els animals, et diuen que és més urgent les persones. Si defenses el medi ambient i l'ecologia, et diuen que és més urgent. És a dir, sempre hi ha temes que són més urgents i valorar les qüestions que estem parlant amb temes d'urgència, amb temes d'importància, crec que no té sentit, perquè sempre podem trobar temes molt urgents i molt importants. Evidentment, el tema de la Covid ara és molt important. Clar que sí, però això no vol dir que haguem d'oblidar-nos de la resta de temes, perquè tots poden ser molt importants i molt urgents, i que ens preocupem ara d'una moció en aquest sentit no implica per res que haguem d'oblidar-nos d'altres temes urgents i importants. Si estem aquí és per poder treballar-los tots i poder estar a tots i arribar a tots al màxim de bé possible. Però a mi em fa molt de mal quan sento, sí, ara us esteu queixant d'això, però hi ha allò que també és molt important. Sí, clar, però tot és molt important i una cosa no treu l'altra. I després hi ha una altra qüestió, és a dir, ens demaneu la nostra col·laboració. El ple passat, recordo que estàvem tots els partits de l'oposició d'acord en treballar conjuntament una moció i ens veu donar un cop de porta. És a dir, massa vegades argumenteu la vostra majoria absoluta, els vostres 12 regidors, amb tot el dret del món, no estic dient que no pugui ser així, per donar-nos un cop de porta. I veiem moltes vegades que, per molt que tinguem bona voluntat d'arribar a acords, ens trobem amb aquesta paret dels 12 regidors. Llavors, és clar, nosaltres ara, com a CUP, entrar a donar doncs, per vàlida una declaració que, com bé heu dit vosaltres, ens sembla molt fluixa i molt poc ferma i molt descafeinada. Per què? Per després tornar-nos a trobar amb la porta tancada? Doncs no. Si hem de defensar les nostres idees, doncs les defensarem. Trobar-nos la porta tancada, per trobar-nos la porta tancada, doncs les defensarem al 100%. No entrarem a defensar temes que veiem que potser no hi acabem d'estar d'acord, no? Perquè veiem que, per altra banda, tampoc no hi ha un esforç d'arribar a un acord moltes vegades amb temes que ens podríem haver posat d'acord, com el de l'aigua, tot i que us ho vaig demanar, per exemple. Val? Llavors, bueno, volia fer aquestes dues consideracions. Gràcies.
Molt bé, entenc que, per tant, la proposta de reconsiderar aquesta declaració institucional i aquesta retirada del punt, els grups no accepten, d'acord? Jo només una petita puntualització. Primera, nego la major, que és menys solemne, un ple ordinari que un ple extraordinari. És menys solemne, no ho sé, eh? Això ho decideixen vostès i és el seu criteri. Però al final, qualsevol qüestió que s'acaba discutint en un plenari per part, en aquest cas, dels 21 regidors d'aquesta corporació, la solemnitat li acabem donant nosaltres. I un ple extraordinari doncs, pot ser molt poc solemne, de la mateixa manera un ple ordinari ho pot ser sempre en funció del contingut i de l'actitud que puguin mantenir els regidors amb les seves intervencions. Aquesta és la primera. Vostès van tenir l'oportunitat, no van voler, van sol·licitar un ple extraordinari, no se'ls ha convocat en el dia que vostès consideraven que se'ls havia de convocar. Per cert, jo aquí no faig una divisió entre... He fet una fal·làcia típica de l'home de palla, no? Que em diuen, no, és que clar, com que diu això del Covid, doncs ho està contraposant a l'altre. No, jo estic dient que segurament hi ha una percepció per part de la ciutadania que és molt més urgent poder parlar sobre totes aquestes qüestions que no pas l'urgència que pugui tenir, en aquest sentit, poder debatre 5 dies abans o 5 dies després aquesta situació. A banda que no acabo d'entendre tampoc aquest aiguabarreig que estan fent tots vostès en relació a que estem barrejant temes. Escolti, estem celebrant una sessió extraordinària. Són vostès que estan dient que estem barrejant temes, no? Quan s'acabi aquest plenari, doncs, escolta, iniciarem una altra amb d'altres qüestions i ja està. No s'estan barrejant. No s'estan barrejant. Són dos plenaris diferents, convocats en hores diferents, això sí, el mateix dia, perquè, com poden entendre, la situació que en aquests moments està vivint l'Ajuntament de Castellà, com tots els ajuntaments de Catalunya, demana un esforç per part del conjunt de regidors per tal de poder atendre i donar resposta en aquesta situació d'extrema dificultat que estem passant com a país. Per tant, escolti, si podem fer-ho més fàcil pel conjunt dels regidors, doncs ho fem. I si era més fàcil poder fer aquesta convocatòria d'aquesta manera, doncs a mi em sembla que és el més raonable possible, el més sensat, i per tant, això és el que hem fet. Això és el que hem fet. Bueno, lamento, doncs, que no haguem pogut arribar en aquest consens que jo entenia que en part s'havia estat treballant en relació a aquesta declaració institucional. Jo al senyor Castellví només li diria que clar, si vostè vol aprovar aquesta moció, el que ha de fer és trucar a la porta. Si s'espera que nosaltres truquem la porta per tal de poder... Les coses no van així, i ho ha d'entendre també. I això ha de ser absolutament conscient. Si vostè té la voluntat d'aprovar mocions en aquest plenari, doncs faci l'esforç. No s'esperi que nosaltres vinguem, i més en aquests moments d'extrema dificultat, com deia abans. Vull dir, faci vostè el gest d'aproximar-se, el gest també de poder empatitzar amb l'equip de govern, tenint en compte quin és el seu posicionament, que a més el sap, que a més va molt més enllà, com ho he dit també en la meva intervenció, del que pugui ser el del Partit dels Socialistes de Catalunya i que, per tant, estem disposats a arribar a acords. Però, clar, si vostè parla de donar suport a la República Catalana, és que això directament és impossible que li puguem donar d'acord. I això apareix en la seva moció. I és evident que, en aquests termes, vostè m'està tancant la porta. Que haig d'anar a trucar a la porta d'una moció en la qual es demana en un partit, i a més amb uns membres, doncs que no, en aquest sentit, no han donat suport a la República Catalana, que vostès diuen, doncs els hi estan obligant a combregar amb rodes de molí. Vull dir, no té cap mena de sentit al respecte. I paro perquè havia dit que no intervindria més. Sí, Rafa.
Sí, gràcies, alcalde. Vinala Vier, per no voler intervenir, d'unidor. No, en tot cas, dic que també l'extrema fal·làcia seria de parlar d'aquest ple perquè és un moment d'extrema dificultat. L'extrema dificultat és per tothom i no sé si m'he quedat congelat per tothom o només per mi.
Jo almenys et sento, Rafa. Jo et sento.
Jo et veiem.
Sí. Et veiem, Rafa? Sí.
Tornem-ho a provar?
No.
Anava a ser amable,
Jo no t'he perdut, Rafa?
Ah, d'acord. Val, doncs disculpin perquè m'he quedat sense bateria i estava a punt i se m'ha congelat. Deia que, en tot cas, vostè té la seva opinió, però nosaltres continuem pensant que el més raonable, el més sensat i el més empàtic era estar convocar un ple en el seu moment amb alguna diferència de dies respecte al ple d'avui. I entenem doncs, que aquí hauria sigut doncs, significativament diferent la reacció i les possibilitats de quedar tot pagat. En tot cas, jo sí que ho deixo aquí i se li sembla, alcalde, doncs, el que vostè decideixi. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs, si els hi sembla, passem a la votació dels dos punts d'ordre del dia d'aquest ple extraordinari. La primera és la moció dels grups municipals d'Esquerra, Junts per Castellà i la CUP, que rebutja la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. Vots en contra de la proposta. L'equip de govern vota en contra de la proposta. Abstencions, vots favorables. Els grups proposants, Esquerra Republicana, la CUP i Junts per Castellà, voten favorablement. Petició dels grups, el segon punt, petició dels grups municipals d'Esquerra, Junts per Castellà i la CUP, lectura i votació per l'adhesió del manifest, crit de denúncia, acusació i condemna per la inhabilitació del president Torra. Vots en contra de la proposta. L'equip de govern vota en contra de la proposta. Abstencions, vots favorables i vota favorablement, entenc, els grups que han proposat aquest segon punt. I si els hi sembla, aixecaríem la sessió d'ara, d'aquest plenari, i ens veiem a les 7. Sí que els hi recordaria, en aquest cas, els portaveus, que farem junta de portaveus. Si els hi sembla, la fem mitja hora abans, a les 6:30, per tal de veure'ns i acabar d'ordenar el debat del ple ordinari d'aquest mes d'octubre. I agrair a tots l'assistència avui aquí i ens emplacem d'aquí a una horeta per poder celebrar el següent ple, en aquest cas l'ordinari, amb l'aprovació de la proposta de l'equip de govern en relació als pressupostos i ordenances, entre altres. Moltes gràcies a tots i fins aviat. Adéu.